10 i 24 minuts, és dilluns, és 15 de desembre, la darrera nostra història amb la Beli Artigues d'aquest 2025, i mirin que hi ha temes, segurament cavalcarem a l'any que ve, perquè hi ha dues qüestions importants, una que és el plafó i l'altra que és el passeig. El plafó ha trigat anys a col·locar-se, i el passeig, vagin a saber quants anys el podrem tenir tot senceret. Bé, però a mi m'agrada aquest lema del plafó. Sants patrons d'aquest casal, pregueu per nosaltres. És bonic, això. És bonic en el sentit que, mira, almenys que si poden fer alguna cosa que facin, que ara que estan més visibles, aquest Sant Bartomeu i Sant Jordi, en una combinació... Beli, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
No sé si és massa habitual, això, Sant Jordi i Sant Bartomeu.
No, és un... això és molt...
És sitgetar, això, eh? I particular,
més
particular.
Més que sitgetar, particular. Jo crec que és la història... trista, eh? Aquest plafó, sí. És la història que avui explicarem, d'una història molt trista, d'una família sitgetana, però també potser no hi hem de trobar tant Sant Bartomeu com a patró de Sitges, sinó com a patró d'aquesta família.
Exacte. Un plafó molt maco, però una història molt trista, i apuntem també, mal que sigui per dir-ho, perquè no sé si hi arribarem o no, és aquest diumenge que ve que fa 100 anys de la primera pedra al passeig.
Aquest sí, sí.
21 de desembre del 1925.
Primer s'aprova, que és que ja vam parlar-ne, sí, i el 21 de desembre del 25 es posarà la primera pedra, hi haurà problemes, perquè arribarà, com sempre, polítics.
Per variar.
I tot i que ja feia anys que s'estava parlant d'arreglar el passeig, perquè com... alguns sitgetans, diguem, ja tenim tres trams. Em sembla que molta gent ho diu, no?
Dius, va, és veritat,
fem això. Tres trams a Sitges. Jo, a més, ja dels avis també era, és fins al pícnic, on t'aniràs a caminar, fins al pícnic, sí. I torno. Hi havia el de l'estàtua.
Fins on acaba el passeig de terra.
El passeig de terra. Sí, passeig però era el pícnic, allò, fins al pícnic.
Fins al pícnic.
El segon tram era fins a l'estàtua. Que és l'estàtua de Benaprés, aquest era un segon tram que donaves la volta, ja, o et deixaven anar en bicicleta fins l'estàtua, també,
que
i torna.
Que és el tram que fa una mica de pujada.
I després, el que potser és molt bonic, i és el més bonic, però el que ens costa més, se'ns fa molt més llarg. No
Benaprés
sé,
a Terramar.
Benaprés a Terramar. I des de cara la gent anem fins a la Riera, encara se'ns fa més llarg. Però bueno, la història del passeig de Sitges podríem dir que són aquests tres trams, també, perquè... el primer tram, que és abans dels anys 20, que és aquest Sitges, aquest nucli antic, aquesta ampliació també que serà important de l'Avinguda Sofia, que no Avinguda Princesa ni Reina Sofia, se li deu al promotor, al Bernardo Fernández, el promotor, l'esposa de tota aquella urbanització, perquè no sé si ho vam explicar-ho, però allà on ara... al costat mateix del Calípolis, i on hi havia el Calípolis, abans d'obrir-se aquesta gran avinguda que faria de Sitges un poble també tot de cases també noucentistes.
I que en el seu dia fou l'avinguda del turisme.
L'avinguda del turisme, primer fou l'avinguda Sofia.
Exacte.
I que aquest carrer hi havia l'escorxador antic, és a dir, que era un espai perdut, un espai que era com la deixalla,
sí,
del,
sí,
poble.
I poc noble, per dir-ho així.
Poc noble, i a partir d'aquests anys 20 comença a ser, podríem dir, l'inici d'aquest projecte d'urbanització, mm-hmm, que serà primer el Vinyet, que el Vinyet arriba... Quan nosaltres parlem de Terramar, a vegades parlem de xalets del Terramar, no? El primer tram ja l'hem fet, el segon tram fins a l'estàtua seria el que és el barri del Vinyet, amb totes les cases que van entre l'avinguda del Vinyet i el passeig, i després hauríem de buscar el tercer tram, que ja és Terramar, que és la història que ja hem explicat.
Ja ens hi posarem, però qui vulgui conèixer la història, el Tot ho sap d'aquest mes... Sí. Hi ha un article de la Beli amb la història del passeig amb motiu d'aquest centenari, per tant, ja ens hi posarem més abastament. I ara anem pel plafó. Per aquest plafó que vostès, si van a prop de Can Milà, veu veuran des de fora, no cal ni que entrin a Can Milà, si volen entrar, cap problema ni un, però a Can Milà veuran aquest plafó que durant molts anys, com a 30 anys,
35,
ha estat de cara a la paret a l'hort dels avis. És a dir, que és un plafó probablement desconegudíssim per una gran majoria de sitgetans, que els sorprendrà per tamany i sobretot també per les figures, pel sentit, pel tema, i per tant mereix una mica de context tot plegat, eh?
Hi ha dos contextos. Primer t'explicaré també el perquè d'aquesta obsessió meva. Clar, ara molta gent el veurà per primera vegada.
Cert.
Aquest, no l'havien vist mai. I pensaven, potser, de quina obsessió, si potser no era... És preciós, o el fet sí, per l'Obiols, sí. És una meravella, però potser molta gent pensava, i aquesta obsessió que li ha agafat.
Deixa'm fer un parèntesi. Obiols, el pintor, ceramista...
Ai, bueno, ja t'ho diré, deixa'm un segon.
Ja sortirà,
és els mateixos que feien les ceràmiques del passeig de Sitges en aquells moments dels anys 40.
D'acord, ho expliquem perquè és important, sí. En una peça d'aquest tipus, parlar sempre de l'autor del dibuix de l'obra i també del ceramista que aconsegueix, diguem-ne, plasmar aquesta obra.
A part, és molt important el tema del ceramista.
Ara ho diré, en un moment ho diré perquè ho tinc també
apuntat. Sí, els ceramistes, a més, és molt important també parlar-ne perquè les ceràmiques que anem veient al llarg dels carrers de Sitges, sobretot les ceràmiques històriques que no ens hem arribat a carregar.
És a dir, les antigues.
Les antigues també són escoles diferents, amb tallers diferents i tipologies diferents.
D'acord. José Roig.
Ah, això.
El ceramista.
Roig, que en trobarem diversos, en trobarem també, i sobretot alguns de l'Obiols, com a la platja Sant Sebastià, en tenim uns altres del mateix Obiols, on està també fet pel Roig.
I si la ceràmica està ben feta, és eterna.
Que aquesta gaire ha tingut... És el que em deia dir, quan es va allà, ahir, que la vaig anar a mirar-me-la de prop, perquè la havia saltat a l'Hort dels Avis, no saltat, havia demanat permís per veure l'Hort dels Avis, està bé, es conserva molt bé per portar 35 anys a l'intempèrie, que la ceràmica ha d'anar a la intempèrie, no vull dir...
Ho estava, Estava a la façana de la casa de la família.
Clar, que és el que ara explicarem.
Però és a dir, es conserva, així com hi ha ceràmiques que pel procés de fabricació no han aguantat prou bé el temps, hi ha ceràmiques que han aguantat perfectament el temps, com aquestes, eh?
Aquesta va estar de cara a la paret fins que fa uns 5 anys es va... girar, quan vam fer la primera, sobretot el Jordi Surià també, és una persona que ja des del principi a l'ECO va començar a escriure sobre aquesta ceràmica, la qual a mi em va cridar l'atenció, i durant el confinament, caminant, allò, caminos perdidos, vaig arribar a l'Hort dels Avis, vaig veure una cosa d'esquena, vaig demanar què devia ser, vaig baixar i vaig poder veure què era aquesta. I aquí és on a mi em va agafar més l'obsessió, perquè era la ceràmica d'un dibuix a la mateixa mida, és a dir, la mateixa mida que durant gairebé tota la vida podria dir jo havia vist a casa la meva àvia Montserrat.
D'acord.
Perquè l'àvia Montserrat...
És a dir, Obiols va fer el dibuix a la mida exacta del plafó.
La mida exacta del plafó. I a casa l'àvia el va comprar i tota la meva vida a la paret de l'escala de pujar a l'àtic estava posada aquesta ceràmica, em va xocar. Perquè sí que per Surià podia pensar que era, però és que és exacta la mateixa mida i és la bellesa del dibuix traspassada, molt ben traspassada, a la ceràmica. Anem un moment així ràpid per entendre'ns el perquè hem dit que és d'una història trista i que potser no és tant Sant Bartomeu com a patró de Sitges, que sí, però va més relacionat a la família que encarrega aquest plafó. Aquesta peça hem de pensar sobretot que fa ja 35 anys que pertany al patrimoni de Sitges, perquè la família Carbonell Montanyà en va fer donació.
Atenció, Josep Carbonell i Gené, Rosa Montanyà, el retrat de la qual poden veure en l'exposició que hi ha d'Artur Carbonell. Però Carbonell i Gené, Rosa Montanyà, és clau aquest matrimoni per entendre l'encàrrec d'aquest plafó.
Anem a la part del Carbonell i Gené, que és l'oriundo de Sitges. Tenia amb el seu pare, que és Bartomeu Carbonell i Batlle, del qual n'havíem parlat la darrera vegada que vaig estar aquí, perquè era l'amic d'Emilio Bacardí Moró, el que es fan en aquella fotografia, perquè havien estat junts. Primer a Sitges, quan Emilio Bacardí el deixen els seus pares aquí perquè no agafi la peste, i després els dos es trobaran a Cuba, perquè els dos marxaran a Cuba, un a tornar a viure amb els seus pares i l'altre a començar a viure, a fer un negoci, el que havíem parlat.
Però la foto d'aquella visita a Llampec.
De la visita a Llampec, doncs Bartomeu Carbonell i Batlle, que ha migrat a Cuba, que fa fortuna, podríem dir que aquell sí que fa fortuna, tant amb el comerç amb Estats Units com a Cuba, i té uns certs guanys econòmics que quan arriba a Sitges... inverteix principalment en dos temes, en la viticultura, és a dir, li encanta i comença a comprar vinyes i produeix vins i vermuts coneguts, i a comprar edificis. Un dels edificis que compra i on s'acabarà instal·lant amb la seva esposa i on viu, naixeran els seus 6 fills, tot i que només en sobreviuran 2, és en aquesta casa que encara tenim ara, que és al carrer Parellades, va ser molts anys el número 1, ara el número 1 ja la tenen cap a la farmàcia, i que estava entre, bueno, la farmàcia no, la caixa, entre el corraló de Can Fals i el carrer Sant Pau.
D'acord.
Aquesta casa, que ara es diu 5, perquè és el número 5, sí, del carrer Parellades, amb vista per darrere, hem de pensar a l'hort de Can Fals, i que en aquell moment no hi havia més, és a dir, aquesta casa important, aquesta és la casa Bartomeu Carbonell, i no la confonem amb la casa del rellotge.
Que d'acord, també, que també és Bartomeu Carbonell.
És el nom que ens passa a Sitges, Carbonells, Miravents, sí, sí, Roberts, sí, sí, tots aquests.
Res a veure,
res a veure amb l'una amb l'altra. Fent un incís, per sí, exemple, el darrer article que he publicat al blog, que és el Daniel Planes Robert, quan busques Daniel Planes Robert tota l'estona per Planes Robert et surt el que va ser l'alcalde de Sitges, Josep Planes Robert, i que és el de Can Xiquill. Vull dir, aquestes coincidències que et fan a vegades veure històries, si t'equivoques amb un segon...
I confondre't i seguir un camí confós.
Per això, que no el Bartomeu Carbonell, el pare del que serà el protagonista...
És a dir, Bartomeu Carbonell, pare de Josep Carbonell i Gené, la casa del carrer Parellades, actual número
5. I compra, i entre les cases que ell també té, té el Mas Sant Bartomeu, aquest Mas Sant Bartomeu, el qual ell també porta el nom de Bartomeu, evidentment pel patró de Sitges, es trobava en una zona de Sitges que es diu Les Forques, que estava on actualment tindríem les cases noves.
D'acord.
O aquests plans d'Aiguadols, que és el que suposarà l'enderroc l'any 1990, que ja arribarem.
D'aquesta casa no en queda res, eh?
Masia, no.
Només
no
en queda com a
els
vestigi
tres plafons,
els tres plafons de la casa.
Que ara explicarem els tres plafons.
Mas Sant Bartomeu.
Mas Sant Bartomeu. El senyor Bartomeu Carbonell es casa amb la seva neboda, també hem de dir que era molt normal aquell moment, una noia 20 anys més jove que ell, quan torna de Cuba, que és la Vinyet Gené Carbonell, amb Gené. Després l'Artur Carbonell, sorry, mi mundo. El Josep Carbonell i Gené corregirà la R, la catalanitzarà, igual que Ramon Planes, i Ramon Planes també és important, aquests noms que històricament ens lien o ens emboliquen una mica. Doncs la parella Carbonell-Gené tenen 6 fills, dels quals només en sobreviuran 2 fins a l'edat adulta,
sí,
que són en Josep, l'apartem un moment, i en Bonaventura. En Bonaventura Carbonell-Gené, que segueix l'empresa del pare dels vins, però el 35 es trasllada a Suïssa amb la seva família, amb la Montserrat Gomis, la seva esposa, sí, i els fills, i podríem dir que, tot i que ells també tenen veu i vot en aquests nous plafons, perquè són la família Carbonell Gomis, que també la casa era de l'avi, també la casa, tot i que la veurem amb Josep Carbonell i Gené, érem dit de Bartomeu Carbonell, aquí tenim una de les parts de la família.
Per tant, qui queda aquí és en Josep Carbonell i Gené.
Se'ns queda aquí el Josep Carbonell i Gené, que n'hem parlat molt, o se'n parla molt, perquè és un promotor cultural, historiador, periodista, és de la generació d'aquests dels Amics de les Arts, o d'aquests del Centaure, que aquests joves intel·lectuals que els anys 20 a Sitges van tenir importància, tindríem 2 generacions. La primera generació és la del Josep Carbonell, la d'en Daniel Planes, de tot aquest grup de joves que neixen cap a 1897-1900, i després hauríem d'unir-hi l'altre grup, una altra generació de joves que s'uneixen a ells, és a dir, s'emmirallen amb ells, seguiran el seu camí, que ja serien Ramon Planes, Artur Carbonell, Josep Miravent Magrans, és a dir, tenim 2 generacions molt unides que s'emmirallen, els altres naixeran el 1906-1908, és a dir, són aquests 10 anys que fa que la intel·lectualitat de Josep Carbonell i Gené, que el veurem sempre donant suport a tot, amb la seva, que ara explicarem, amb la seva esposa Rosa Montanyà, i fent que els seus fills, els fills que va tenir, entressin també en aquest món de la cultura, i per exemple, el gran abans de la guerra el trobem amb obres de teatre d'Artur Carbonell, i el petit, després de la guerra, el trobarem en les obres fent d'actor. És a dir, aquesta intel·lectualitat que passen de pares a fills. Josep Carbonell i Jané és el director de la revista Terra Mar, dels Amics de les Arts, del Monitor, però avui el que ens interessa és quan es casa amb una noia molt intel·ligent, molt, amb un interès polític i cultural molt gran, després això la portarà a l'exili, que és Rosa Muntanyà i Alegret, que aquests darrers mesos, que jo sempre li vaig donant coses voltes a les temes, sempre es havia dit que era que mitjançant el seu germà, Lluís Muntanyà, que també és un dels Amics de les Arts, un d'aquelles fotografies de quan García Lorca i Dalí venen a Sitges, els havia presentat a Josep Carbonell.
A Rosa Muntanyà i Josep Carbonell.
L'únic és que, mirant i seguint investigant, fins a aquest moment no hi havia altra relació entre els Muntanyà i Sitges. Però, casualment, o no casualment, perquè no és casualment, buscant, em trobo que durant els anys 10 i els anys 14 la família Muntanyà Alegret viu a Sitges. És a dir, i van, els nois van a l'escola Maristes, a una escola Maristes on coincidirà. Ell està al mig, el Lluís Muntanyà, sí, però considerarà tant amb els més grans, com és el Josep Carbonell i Jané, com amb els més joves, com és l'Artur Carbonell i el Josep Mirabent i Magrans. Clar, aquí ja veig que en Muntanyà, que té uns 14-15 anys, no perd el contacte amb els amics. M'imagino que segueixen venint, no he trobat la... Però ells s'instal·laran, els Muntanyà Alegret, un temps a Sitges, 5 anys o 4 anys, i després aquesta relació segueix. Com es van conèixer i com es van superenamorar el Josep i la Rosa? Potser a Barcelona o potser a Sitges, és a dir, o potser la història se'ns canvia una mica.
L'únic cas és que
es casen
el 1924.
El 1924 s'instal·len a Sitges en el primer moment i tenen quatre fills, en Jordi, que tens aquest nom, en Josep Oriol, en Joan i en Marc.
S'instal·len a la casa familiar?
S'instal·len al carrer Parellades. No s'instal·len al mas del que ara parlarem.
D'acord.
No. S'instal·len al carrer Parellades número 1-5, allà neixen alguns dels seus fills, segueixen tenint relació amb Barcelona, on ella té els pares. Ja hem dit que ella era una noia i una senyora ja casada, que políticament... Té un fort lligam, també és una persona molt catalanista, i clar, arriba la Guerra Civil i Josep Carbonell i Rosa, un catalanista i occità, no oblidem, en Josep Carbonell, i ella, que era molt militant política, han de marxar a l'exili, marxen a l'exili, i allà, i durant a França poc temps, l'any 40, tornen a Catalunya, s'instal·len a Barcelona,
sí.
Però... necessiten seguir venint a Sitges, i és en aquest moment quan veuen que després de la guerra aquest mas de Sant Bartomeu, aquest mas vell, que el seu germà, el germà d'en Bonaventura, ja viu a Suïssa
i no tornarà,
ells es fan seus, el pare havia mort, que ho veurem ara, el pare Bartomeu havia mort als anys 28, diria, i la mare el 30, ara t'ho dic exacte, i ells es queden a la casa i decideixen arreglar-la. Aquesta casa, el mas Sant Bartomeu allà a les Forques, li encarreguen a Josep Maria Martino, a Arroyo, a l'arquitecte municipal, que torna a ser arquitecte municipal aquest 42 a Sitges, ja havíem explicat ho de Coderc,
sí,
aquells
sí,
dos
sí.
anys de des de la guerra fins que ell havia estat arquitecte municipal del 16 al 36 i torna a ser-ho del 42 fins que li passa el 45.
D'acord.
Amb el seu fill.
Per tant, Martino els arregla la casa, els fa la casa.
Casa. Una casa que li canvia totalment, fa un edifici bastant racionalista i en aquest...
És a dir, la casa de Josep Carbonell i Jané, Rosa Muntanyà i els seus fills.
I els seus fills,
que és el mas Sant Bartomeu.
Que és un lloc de trobada, i sembla que tot es va arreglant, però de cop i volta, aquell mateix any 42, a l'estiu del 42, tots els nens cauen malalts, i agafen un virus, els quatre nens agafen un virus, tots els altres tres se'n surten, i el gran, el Jordi, amb 17 anys, es mor. I es mor un 25 de juliol de 1942, que per Sitges i a la premsa és molt dur, perquè es moren aquest noi tan jove, sí, i tan fill molt estimat de Josep Carbonell i Jané, i el mateix dia moria Isabel Rovira, la meva besàvia, molt jove, d'un càncer. Al mateix moment els dos amics, el Josep Mirabent i Magrans, i un perdia la dona i l'altre perdia el fill, i és aquestes, que no sé si ara ja queda o sí que queda, però aquest xoc a l'eco de dos sentiments superdurs, que quan llegeixes aquests diaris te n'adones de l'estima i de que es tenien entre tots ells i s'ajudaven en tots aquests moments de tristesa. Uh-huh. Uns moments de tristesa que Carbonell i Montanyà, perquè diguem sempre Carbonell, evidentment Rosa Montanyà, va tenir el gran paper de mare que ha perdut una criatura amb 17 anys.
Per tant, aquest Jordi Carbonell Montanyà inspira el Sant Jordi del plafó.
Què encarrega?
És a dir, Sant Jordi d'aquest plafó és un Sant Jordi dedicat al fill.
I és un retrat a la manera Obiols, perquè tenim les fotografies d'en Jordi, i sí que s'hi sembla el pentinat, és un retrat a la manera Obiols, que a més aquest Sant Jordi de l'Obiols, que aquí és per un encàrrec privat, que el teníem a les plafons d'aquests, els tres plafons que ara direm, d'aquesta masia, aquest Jordi acabarà sent molt representat sempre a Obiols, que hem de dir que era gran amic, no tria. Obiols és el gran amic de Foix, i Foix és el gran amic de Carbonell i Jané. A l'esquela d'en Jordi al morir hi ha un poema de Foix magnífic, vull dir, és a dir, és una relació s'havien conegut, hem d'anar l'any 19, tots tres estan els Amics de les Arts i el Monitor i el Terramar, és a dir, tots tres ja es coneixen des de fa molts anys.
Aquella assumpte d'unes amistats que són de primera divisió culturalment parlant.
I que diuen que, bueno, és això que sempre dic, que no es repeteix, sembla que impossible que es pugui repetir
tant talent
en un poble, amb uns anys, amb gent tan jove, el mòbil, potser és el mòbil, no ho sé, la tele,
però veritablement, dir que tens d'amics...
Moment ells no hi devien donar tanta importància, però quan te n'adones del moviment cultural que hi va haver Sitges en aquells anys de principi de segle i dels 24 del 19, posem, fins als la guerra, és magnífic.
És a dir, aquest plafó li encarreguen Obiols un cop ha mort
al seu fill, sí. D'acord. Perquè n'encarreguen tres més, val? Encarrega un que és que posa...
Aquest, entenc bé, és el més gran de tots, enorme.
Eh? És el que fa 3 metres per 1,5 metres.
El que poden veure
que
a Can Milà.
A Can Milà. Però els altres dos també els haurem vist diverses vegades i potser han quedat una mica descontextualitzats, tot i que n'hi ha un que està contextualitzat. Ara el més descontextualitzat és el nou, que per això el volem posar en situació.
Aha.
El primer el trobem al mateix lloc on hi havia el Mas Sant Bartomeu, els jardins que diríem d'aigua dolç, els jardins de les cases noves, és un petit...
És a dir, aquells jardins que estan tan a prop perquè tothom ens entengui, just abans d'arribar a la llar d'infants, a la llar d'infants de Cercolet, aquells jardins...
Just passat, no?
Passat.
Val, això, passat, que tens les cases noves,
sí.
I allà hi ha un que no queda gaire...
Un petit monòlit
on que està encastat, que es va també salvar gràcies a la donació de la família, que posa tornaran a florir els ametllers. I a sota posa Bartomeu 1842-1929, que he dit que el 28, i Maria, que pensem que la Maria és la Maria Vinyet, que no es podien posar en aquell moment i estava batejada com a Maria, 1862-1930. En record dels pares, dels propietaris de la
del
casa.
Mas Sant Bartomeu.
I és bonic que el tornaran a florir els ametllers pensant
quina
en que acaba de morir un fill que té tres nens molt petits per tirar endavant, acaben de sortir d'una guerra, d'un exili, és a dir, tornaran.
És a dir, allà és on hi havia el Mas Sant Bartomeu.
Bartomeu. I allà estava ple d'ametllers. Ara ja no ens en queda en cap, però entre allà se sap que hi havia molts ametllers i per això aquest tema.
Uh-huh.
Després tenim
el
segon.
Un plafó allà, en aquells jardins.
L'altre el tenim a l'Arxiu Històric, que posa Mas Sant Bartomeu, any 1942, amb dos, com es diuen això que els diuen els nens ara, unicorns, és a dir, el símbol religiós, el símbol, unes iconografies que es barregen, que és magnífic, es conserva perfectament, encastat en una de les parets de l'arxiu.
Aquest és el segon.
I el tercer és el que, a partir de, no sé, ara ja, o quan l'inauguri l'Ajuntament...
Però en qualsevol cas ja ho poden veure, perquè és visible.
Ja està visible, perquè és enorme. Està posat allà amb aquest Sant Jordi i aquest Sant Bartomeu, que és aquest homenatge als nens. Com desapareix la casa? Doncs la casa l'any 1951, aquesta casa que havia estat una casa particular es reconverteix per ells mateixos, per la família Carbonell Muntanyà, comença el boom del turisme, ja havíem parlat d'aquelles cases del passeig, sí. Doncs el mateix, l'any 1951, decideixen convertir-la en residència turística, es dirà residència Aiguadols, la mantindran fins l'any 72 perquè el 71 mor la Rosa. Al morir la Rosa, ell queda molt tocat i no vol seguir, també és una persona gran,
el no, negoci... No vol seguir amb tanta casa.
No vol seguir amb tanta casa i no vol seguir aquest negoci de les residències turístiques. També l'any 72 a Sitges és un moment, m'imagino, també molt bèstia,
sí, sí.
Que amb ell no té cap interès. Ell morirà el 79, amb ell s'acaba també una d'aquestes, no encara quedarà en Ramon Planes, però d'aquestes primeres generacions que hem dit abans de la generació jove, que moriran 80s i 90s, s'acaba aquesta història d'una generació intel·lectual molt important a Sitges, però el Mas Sant Bartomeu encara el teníem allà durant uns anys, fins que es va degradant i l'any 1990 l'enderroquen quan Vèrtix adquireix tots aquells terrenys per fer els plans d'Aiguadols i quan anava a terra, tornem a Jordi Sorià, aquí hi ha uns plafons, si us plau, evidentment la família accepta regalar-los al poble, ja es comença des d'aquell primer moment a pensar on aniran, com es recol·locaran...
Però és a dir, en aquell moment... es treuen els plafons de la casa, se salven els plafons...
Dos, es col·loquen o recol·loquen sí. Quan es fa el pat al fer la urbanització,
sí,
una
sí,
posen
sí.
Allà, l'altra i l'altra el gran, no sabrem on anirà, però sí que hi havia des del primer dia una idea de posar-lo perquè l'Agustí Albors, que estava treballant a l'Ajuntament, va presentar un projecte que, per què vist, s'assembla molt al que s'està fent ara, perquè no està acabat, ara
sí,
el teniu
sí.
Allà a Can Milà.
No, no sabem quin serà,
quin
però
serà.
Veritablement, vist aquest marc...
S'assembla molt a la idea que,
sí,
va,
sí.
Que
va
plantejar l'Agustí Albors.
Va plantejar
l'Agustí Albors i que ningú va fer cas i va seguir allà anys i anys.
Que és una idea molt bonica, perquè és una idea...
Molt neutra, molt simple.
Exacte, molt Agustí Albors.
Molt bonica.
Amb poc fas molt.
I crec que, no sé qui, l'ha agafat. On el recol·loquen? El recol·loquen a Can Milà. Can Milà és... una altra masia de Sitges que poc, per no dir res, té a veure amb els Carbonell i Jané. Haig de ser crítica amb mi i, no, i amb tothom o no, perquè clar, dius, què vols? Jo l'altre dia era com posar la Coca-Cola
sí, a casa de la Pepsi.
A casa de la Pepsi.
Però anava a fer una... Si no, on l'haguessis posat?
Jo l'hagués posat més en un lloc on ell tingués més relació. No es vol renovar l'Horta Can Fals, ja no venia de 4 o 5 anys. Si es fa una renovació, què va ser, a part de periodista, com a
sí,
historiador,
sí.
Primer que per darrere de casa seva era l'Horta Can Fals. Segon, que va ser el gran estudiós de la família Fals i dels Dalmau. Ell va passar-s'hi moltes hores a l'arxiu i sempre publicava l'Ecus sobre aquesta família.
Per tant, vincle, diguem-ne...
Què tenim? El Vinyet, tenim... Ja, ara, que en Milà, bueno, és un lloc que s'ha triat, ell sí que sabem que quan Can Milà, que és també una de les masies que es recorden més antigues, relacionades amb la troballa de la Mare de Déu del Vinyet, que era el que se sap, es diu, la tradició, diu que l'any 878 la família Milà, que eren els propietaris d'aquesta masia, van enviar el seu esclau a l'Elí a acabar unes terres, a unes vinyes
I
que tenia
allà.
Una mare va tornar, la família no se'l creia, i a partir d'aquí aquesta família Milà decideix construir la que seria el santuari actualment del Vinyet per rebre aquesta Mare de Déu. És a dir, sí que té un significat potser amb Sitges per aquesta unió amb la Mare de Déu del Vinyet, que també Carbonell i Jané n'havia parlat, n'havia escrit. Jo vaig buscant-me, perquè a vegades arriba un moment que també m'haig de convèncer de mi, dic, jo seguiré dient-ho de la Coca-Cola i la Pepsi, però Carbonell i Jané amb els Robert, que tornem a dir, no són els planes Robert, sinó amb els planes A del carrer Sant Isidre i de tots els Robert, amb el farmacèutic, també tenien relació d'amistat amb aquesta família de joves, de teatre, de... Bueno, i també havia escrit, que és el que he estat buscant, a veure com jo puc dir, va sí, que estigui allà, sobre aquesta casa pairal, que també s'havia s'ha parlat de que potser se sabia que Bernat de Fonollà tenia una casa pairal en algun punt d'aquest gran terreny, que a més el divideixen entre Santa Bàrbara, Masia Can Milà, el Vinyet, el Sallarot, clar, jo ho veig
enorme.
Enorme. Però,
per localitzar una casa.
Per localitzar una casa, però clar, salta en un estudi Josep Carbonell i Gené i diu, i si suposadament mirant aquestes finestres neogòtiques o gòtiques, ja ho estudiaran, i si fos Can Milà? I ell diu que fa una suposició de que Can Milà potser era el castell o aquesta masia de Bernat de Fonollà. Bueno, doncs pues mira, què vols que et digui? Doncs pues mira, si acosta,
quedem-nos
amb això, que com historiador, mira, ara està sobre el terreny que es diu, des d'on sigui, que vagi estudiant-ho i que algun dia ens inspiri i sapiguem l'origen, també on es trobava aquesta masia d'aquest caserot o aquest caserot de Fonollà.
Sí que és cert que l'entorn és bonic, per tant...
A l'entorn tornem a tenir una relació... de nou amb Josep Maria Martino, és a dir, tornem, perquè els dos edificis, per molt que diguem l'antic, el caserot, sí, més la caseta al costat, el primer és de 1930, la caseta que veiem, aquella que just ara, quan facis una foto del plafó, tindràs aquesta caseta, Zeta, que és dels anys 30, aquest noucentisme d'en Josep Maria Martino, i després la reforma gran, la de l'any 41, del casalot, del que ara és turisme. Aquella també és una altra reforma que li encarrega en Josep Maria Martino. Bueno, al final aquesta casa ens quedarà històricament com un poti-poti de diverses persones, els Milà.
D'històries trobades.
D'en Joan Bofill, que serà el que adquirirà al principi l'any 26 o els anys 25, en Joan Bofill, el que té el jardí de davant del Vinyet, el que va ser l'administrador,
sí,
el quadre,
doncs sí.
Pues en Joan Bofill, aquest senyor també... va adquirir aquesta casa i no hi va poder viure perquè la va restaurar i el 27 es mora. L'any 30 la compraran el Robert, ja ho hem dit, el Robert, el farmacèutic, el Robert Mestre, i la convertirà en una part molt important del que nosaltres coneixem com a Cine Robert. I en aquest, és a dir, a Can Robert, que diguem a baix,
sí.
Tota la part de Can Robert i tenim Can Milà, doncs els Robert uniran Can Milà amb Can Robert i faran un dels espais de producció de Malvasia més importants.
Que com a mínim els boomers encara haurem vist en els seus darrers anys, perquè evidentment abans de l'urbanització de tota aquesta zona
es veien les vinyes de Can Robert i a més va inspirar els Lluministes, vull dir, tenim... Bueno, hauríem de, potser, no sé, dic, allà turisme ho explicaran molt bé o seran el patró del turisme, perquè després de també de nou vèrtics compraran també aquest pla a l'any i tiraran, bueno, i decidiran...
Allò que va ser l'oficina de vèrtics.
L'oficina de vèrtics, que després per uns canvis urbanístics també comentats ja, dels hotels de molts metros sustituint a edificis de dues plantes. Doncs en aquest edifici des de l'any 2020 hi ha turisme i ara també serà l'espai on potser anirem, perquè clar, a vegades els desitjatants aquest edifici tan bonic, jo sempre he fet broma que ojalà hagués estat una guarderia.
Sí que és veritat, però com dius al blog, que serà una peça o li atorga un valor a aquella zona, que ja el tenia.
Clar, anem-hi, pugem-hi, amb Romeria, que canviem el nom de Can Robert, posem-li el barri de Sant Bartomeu i Sant Jordi.
Que probablement totes les persones que han anat a viure allà, o tots els sitgetans que s'hi puguin acostar, doncs tindran un element més
per entrar-hi, perquè era un pàrquing de cotxes. Al final teníem un pàrquing, sí que havíem fet el jardí,
el jardí amb la
biodiversitat,
amb les vinyes i tot plegat,
però... Mira, ara tindrem un al·licient per pujar, que el meu va ser el d'ahir. Va, anem-hi, és un moment, i mira, quan es vagi al mercat, abans d'anar al mercat els dijous, doncs anem a veure, i falta restaurar, m'he fixat, falta acabar, però és preciós, i després de 35 anys, crec que la història acaba bé. Acaba tanquem
una història...
Perquè
com a mínim estarà en un entorn que també està protegit, perquè evidentment hi ha tot el que és...
Sí, és que a més és de l'aire lliure. És que ha suportat 35 anys de cops, m'imagino, de canvis de quan anava creixent aquell...
Però com a mínim estarà en un espai tancat, encara que sigui l'aire lliure,
tothom el podrà gaudir, es restaurarà, perquè s'haurà de restaurar, i res, Sitges recupera o podrà ensenyar un patrimoni que feia 35 anys que era seu i que l'havíem amagat, o no sé.
Per tant, aquesta peça té uns 80...
Sí, perquè des dels 40...
80 anys,
sí, 80 anys, sí, sí.
Uns 80 anys. Doncs a Can Milà, sí, s'hi acosten, que ara no ho veuran acabat del tot, però trobaran aquest plafó tan bonic, Sant Bartomeu i Sant Jordi, sants patrons d'aquest casal, pregueu per nosaltres. I el casal era un mas Sant Bartomeu
de, les
de Josep Carbonell i Gené i Rosa Montanyà i els seus fills. I aquest Jordi aboca a Jordi Carbonell Montanyà, el fill de Josep Carbonell i Gené i Rosa Montanyà.
I també dic als nebots, perquè evidentment Jordi no en va tenir, però que els nebots, en Carles, els estan per fi també, perquè molts, alguns viuen fora, altres els Montanyà, i els estan per fi han vist, valorat el gest que van fer els seus pares,
en el seu moment,
que és un gest que, és que estem parlant d'una obra molt important, d'un pintor molt important, i ja hem dit, i d'uns ceramistes importantíssims, i generosament ho van cedir que podrien haver-ho venut o bé dir,
sí, sí,
o res, o bé dir no volem ni gastar-nos un duro.
Exacte, que vagi, tot, a terra. Beli, bones festes, bon any.
Bon any.
El 2026 l'arrencarem amb la història del passeig.
Vale.
Vinga.